Cope, fins ara mateix.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El oro y el ladrillo son desde hace décadas valores en refugio en tiempos de crisis. Cuando hay mucha volatilidad en los mercados, los inversores grandes o pequeños saben que sus ahorros están más seguros si los invierten en comprar unas onzas de oro o en una vivienda. Cada día que pasa, la incertidumbre ya sabes que es mayor. Estamos viviendo al mismo tiempo una crisis energética, la guerra de Ucrania y una pandemia. Cada uno de estos acontecimientos por sí solo supondría ya una amenaza para el crecimiento económico mundial. Hay pocos activos que resistan esta tormenta perfecta. De hecho, esta misma semana, el euro seguía perdiendo valor y alcanzaba la paridad con el dólar. Es decir, ambas monedas valen actualmente lo mismo, algo que no ocurría desde hace 20 años. Pero el ladrillo sí está resistiendo. Así lo confirman los datos de compraventa de viviendas del mes de mayo. Se realizaron en nuestro país más de 60.000 operaciones, un 28% más que hace justo un año. Es el mejor dato desde 2008, justo cuando comenzó la crisis financiera. Además de la seguridad, hay otro factor que explica también este incremento. Muchos ciudadanos están adelantando la compra de una casa por el encarecimiento de las hipotecas. Así lo apunta Beatriz Toribio, que es experta en el mercado inmobiliario.
Es un buen momento para vender porque los precios no van a ir a más, irán aminorando esas subidas tan fuertes que hemos visto en los últimos meses, las condiciones de financiación cada vez serán menos favorables y evidentemente la demanda lo tendrá más difícil para acceder a esa financiación.
Precisamente la próxima semana está previsto que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés un 0,25%, una medida con la que Europa trata de frenar una inflación galopante que podría ser la antesala de una nueva recesión y que nos está aguando estas ansiadas vacaciones de verano. Hoy es otro organismo, la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, la que advierte de que los próximos meses van a ser complicados. ¿Y qué hacemos los españoles, al menos de momento? Bueno, pues guardamos la palabra recesión en un lugar recóndito de nuestro cerebro y abrimos la cartera para pagar esas vacaciones que tantas ganas tenemos de disfrutar, pero que son hasta un 45% más caras que las del año pasado. Pero la incertidumbre sigue y seguirá ahí. Y te doy un dato más para que valores si debes gastarte un dinero que te puede venir muy bien en septiembre o como en la fábula de la hormiga y la cigarra lo guardas para el invierno. Esta madrugada se ha confirmado la ralentización de la economía china. Se contrajo un 2,6% en el tercer trimestre. Es el peor dato desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia. Y como bien dicen los analistas, cuando China estornuda, el resto del mundo se resfría. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya en titulares Lorena Fernández.
Pedro Sánchez recibe a esta hora en el Palacio de la Moncloa al presidente de la Generalitat, a Pere Aragonés, una reunión con la que confían retomar el diálogo tras la crisis provocada por las escuchas a hasta 60 líderes independentistas por el caso Pegasus. Tres menores han sido detenidos como presuntos autores del asesinato de otro chico de 15 años, ocurrido en Atocha, en Madrid. Los hechos sucedieron el pasado mes de febrero. Todos los jóvenes pertenecen a bandas juveniles. El asesinado era de los trinitarios y los otros tres son de los Dominican Don't Play. En el registro de sus casas se han encontrado distintas armas. En plena operación salida hay huelga de tripulantes convocada por Ryanair y también por EasyJet. De momento no ha provocado ninguna cancelación, pero sí retrasos en hasta 9 vuelos. Los aeropuertos más afectados están siendo en estos momentos el del Prat en Barcelona y también el de Palma de Mallorca. Reino Unido ha declarado por primera vez la alerta roja por altas temperaturas, que van a comenzar este próximo domingo y se espera se prolonguen al menos 3 días más. Llegarán hasta los 40 grados. Las autoridades han pedido a la población que tomen precauciones y han preparado a la sanidad para cualquier eventualidad. El arzobispo de Santiago ha sido premiado con la medalla de oro de Galicia 2022, que recibirá el próximo día 25 de julio, Día del Apóstol, un galardón que quiere reconocer la contribución de Julián Barrio al conocimiento e impulso de la peregrinación a la Catedral Compostelana por el Camino de Santiago, así como su relación directa con el Xacobeo que estamos celebrando. celebrando este año. Y con la apertura que presidió el padre Arturo Sosa, superior general de la Compañía de Jesús, desde ayer se celebra en Barcelona el 10º Congreso Mundial de Antiguos Alumnos Jesuitas. En estos días se abordan algunos de los grandes retos a los que se enfrenta el mundo, como la brecha social, el diálogo interreligioso, las migraciones, el cambio climático, la revolución tecnológica o el papel de la mujer en la Iglesia. La Compañía de Jesús cuenta en todo el mundo con 2.300 centros educativos y más de 2 millones de estudiantes.
Y en los deportes, mañana de presentaciones en el Barça y en el Real Madrid. Dani Asenjo.
En menos de media hora, a la 1:30, Rafinha firmará su contrato como nuevo jugador del Barça. Después posará con la camiseta y hablará junto a Joan Laporta en rueda de prensa. Recordar que el atacante brasileño firma hasta 2027. Mientras tanto, otro brasileño, Samuel Lino, está siendo presentado en estos momentos como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El extremo firma hasta 2027, aunque podría salir cedido. Y una más de primera división, el Athletic Club acaba de anunciar que su portero internacional Unai Simón sufre una lesión en su hombro derecho. Queda pendiente de evolución. Hablamos de ciclismo porque está en marcha la etapa 13 del Tour de Francia, donde el calor sigue siendo el protagonista. Quique Iglesias.
Nos marchamos ya, tramo neutralizado desde Bourg-en-Sans al pie del Alpe d'Huez, 192 kilómetros bajo la canícula, ola de calor tremenda aquí en el País Galo, camino de Saint-Étienne, 192 kilómetros, hay un puerto de tercera, 44 de meta, así que en principio ideal día para las fugas. No toma la salida Warren Barguil, el francés. Buen día para las escapadas, veremos si alguno de los 9 españoles se mete en alguna de ellas.
Recordar que se puede seguir la etapa con tiempo de juego desde las 4 y 5 más o menos, en emisoras COPE+, cope.es y aplicaciones móviles.
Estamos en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí estem des de Barcelona per tota Catalunya, amb Migdia COPE Catalunya i Andorra, i en aquesta segona hora parlarem, atenció, de que el 60% de cirurgians plàstics considera que durant la pandèmia ha augmentat els tractaments facials després de treure'ns la mascareta. Així és, i ens ho explicarà l'Anna Torres, vicepresidenta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica. I després ens farem una pregunta. Per què cada cop arriben més cetacis a les nostres costes i obliga a tancar les platges? Doncs recordem que passat diumenge un tauró va ser avistat al Garraf, de 2 metres, per cert, al Garraf, i ahir 2 taurons a Sitges van fer tancar 4 platges de la ciutat de Sitges. Després en parlarem amb Anabel Colmenero, que és biòloga de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. Senyor Losada, un tauró de la informació que ens porta el temps al trànsit i a...
Pobrets, aquests taurons que van per la Mediterrània, un mar tancat i... Ai, això...
Tot està canviant.
No troben menjar i han d'anar... Ficar-se per on poden.
Una pena.
Molt bé, la calor que no fluixa, Montse. Avui l'ambient és sufocant arreu de Catalunya amb temperatures i termòmetres que superaran de llarg els 40 graus a les comarques d'interior, la plana de Lleida, nits tropicals, de mal dormir. Ja és un clàssic aquesta setmana i el cap de setmana la cosa no millora. La calor que continuarà apretant amb temperatures desbocades molt altes tant de dia com de nit. 38 graus tenen ara mateix a Girona, 34 a Barcelona, 33 a Lleida, 31 a Tarragona i 30 Andorra la Vella, i continuarà pujant el termòmetre, eh?
I el transport públic i el trànsit, lo sabem?
Dos mil al transport públic, cap problema. A la xarxa viària tenim retencions de 2 quilòmetres a l'autopista P2, a Sant Cugat, a l'autopista P7, 2 quilòmetres a Sant Cugat del Vallès, direcció Girona, 13 quilòmetres de retenció Subirats en aquesta P7, direcció Tarragona. Hi ha hagut un accident, 2 carrils tallats, en direcció cap a les comarques del sud de Catalunya, i en direcció Barcelona, per l'efecte Tafanet, tenim 3 quilòmetres de retenció també a Subirats. A la C32 a Sant Boi, a cua de 2 quilòmetres, també per un accident, direcció Barcelona, i a les rondes, que comencen a anar carregades, la de dalt, des d'Horta fins al Nus de la Trinitat, sortida cap a les costes, cap a la Costa Brava, i a la ronda de litoral també fins a arribar al Nus de la Trinitat. A partir de Gran Via també hi ha retenció en direcció, com en deia, cap al Nus de la Trinitat, en direcció cap a les comarques de Girona.
De què es parlarà vostè i la seva redacció després a l'informatiu de COPE?
Mira, hi ha vaga a l'aeroport del Prat dels treballadors de Ryanair i d'Isiget. Doncs, hores d'ara, no hi ha incidències importants, hi ha tranquil·litat, hi ha fluïdesa en aquest aeroport. Les dues companyies han cancel·lat una desena de vols fins al migdia i una vintena acumulen retards, però la gent, com és força precavuda, també ha buscat altres alternatives. I estarem també a l'Ajuntament de Barcelona. Aquest matí han fet públiques que les coses amb Airbnb no acaben de rutllar bé. L'Ajuntament diu que aquesta plataforma segueix penjant anuncis d'apartaments turístics il·legals. El consistori diu que aquest estiu ha detectat 500 anuncis de pisos il·legals, 390 concretament en aquesta plataforma Airbnb.
No anem pa bé, com diuen a Girona.
No anem gens bé amb aquest aspecte. S'ha de complir la llei tots, uns i altres.
Sí, té l'últim Converses dissabte.
No, Converses ja l'hem tancat. Hem tancat la carpeta Converses la setmana passada.
S'ha acabat molt d'hora, no?
President. No, cada temporada acabem a la mateixa data, amb el president del Port. Aquest any ha estat el personatge que ha tancat el Converses, que tornarà a partir del dia 9 de setembre. Tenim dues carpetes obertes abans d'acabar el mes de juliol. La primera fan referència al Ara Andorra, un clàssic ja de l'estiu, sí, a Cope Catalunya i Andorra. Aquest dissabte tindrem com a convidat a l'Ara Andorra a partir de les 12 del migdia al cap de govern, el senyor Xavier Espot.
Molt bé, senyor Lozada, que vagi molt bé. Després l'escoltarem. A quina hora comença l'informatiu?
2 de la tarda i 20 minuts, com sempre, aquí a les emissores de la cadena Cope Catalunya i Andorra.
No hi ha primícia de qui obre la temporada el 9 de setembre? Estamos en ello,
però deixem un stand-by perquè del juliol a setembre poden passar moltes coses, per tant, esperem i tot arriba.
El seu informatiu també és en bermudes, com fa la gent d'esports?
A partir del dilluns és en bermudes. A partir del dilluns fem bermudetes també, que ja ens toca.
Quina redacció,
Això dels 40 minuts d'una feina, però la fem amb molt de gust.
Home, i tant que sí.
Amb molt de gust.
Crema protectora, sobretot.
Sí, senyoreta. Cuidi-se molt, mantengui's tan guapa.
Gràcies.
Ja ha preparat vostè la seva pregunta per... Adéu, Lozada, adéu.
Senyor Gil, informació esportiva, ara escoltàvem que d'aquí a 15 minuts, perquè ho deien a la una, d'aquí 15 minuts es presenta Dembélé.
Rafinha.
Ai, no,
Rafinha.
Dembélé. Saps què passa? Que tinc un déjà vu, que cada dia fan una presentació.
No, li entenc perfectament, perquè jo també, no sé si és la onada de calor o què, però sí que, i ho dic de veritat, em sento una mica desubicat, però no. Avui és el dia Rafinha. Yeah. Recordem, primer signatura privada, després signatura pública, si seguim el full de ruta, 14:45, roda de premsa de Rafinha. El sentirem amb ell, a Laporta, possiblement, o a Jordi Cruyff o a Mateu Alemany, per veure com està no només l'arribada de Rafinha, si se'l pot inscriure o no, i com estan d'altres carpetes, sobretot la carpeta Frenkie de Jong, sobretot la carpeta Robert Lewandowski, carpetes pendents ara mateix a l'actualitat del Barça. Si les comunicacions són propícies i els departaments respectius de premsa es comporten, a Esports Cope sentirem valoracions de la primera setmana de feina del Girona del seu tècnic Michel Sánchez, que jo crec que es comportaran, i valoracions d'Eder Sarabia de la primera setmana de pretemporada del Andorra. No tapeu de pàgina, el Girona és l'únic equip de primera divisió que a dia d'avui no ha fet cap incorporació, cap cara nova. Treballa sobre segur, Quique Carcel, sobretot a l'espera de veure quins són els tres jugadors, perquè el màxim és de 3, que els hi pot prestar el Manchester City per afrontar aquesta nova temporada, nova aventura a la primera divisió. I en plena poliesportiva, s'ha fet un sorteig de competicions europees de bàsquet femení. Emparellament, Unigirona, Lille Metropol. Sí. Qui guanyi aquesta eliminatòria jugarà a l'Eurolliga. Qui la perdi anirà a jugar a l'Eurocup. Sentirem també valoracions d'aquest sorteig per part del Unigirona, mentre que hem d'estar pendents també del atletisme. I és que aquesta tarda matinada, perquè hi ha 9 hores de diferència, comencen a Eugene, Oregon, els campionats del món d'atletisme. Amb força atletes catalans també mirant de fer bones marques i de completar el que hauria de ser una bona actuació amb medalles o sense del equip espanyol. D'això en parlarem també a Esports Cope. Les preguntes del dia. Twitter @EsportsCope, el nostre compte de Twitter. Mereix continuar Frenkie de Jong al Futbol Club Barcelona?
Aquesta pregunta per què no la hi fan a Piqué?
Doncs perquè Piqué no té cap... Piqué té contracte amb el Barça i després de diverses rebaixes de sou, doncs resulta que el Manchester United no vol fitxar Gerard Piqué, vol fitxar Frenkie de Jong. De fet, hi ha un acord entre el Barça i el Manchester United. Però clar, aquest triangle té 3 punts. I l'altre punt és Frenkie de Jong, que se sent a gust a Barcelona i que no vol deixar ni Barcelona ni el Barça així com així. Per tant, per això preguntem per Frenkie de Jong. Mereix continuar Frenkie de Jong al Barça? Sí, 62%, no 38%. Recordo, hores d'ara, a dia d'avui, si Frenkie de Jong no marxa al United, no es pot inscriure Rafinha pel límit salarial. Pregunta en blanc i blau. Lecomte, Brian Olivan, Vinícius Sousa o José Lu? Qui teniu més ganes de veure demà en aquest primer amistós de pretemporada de l'Espanyol? Doncs l'opció més votada, 42%, José Lu Mato, encara que està a prop Vinícius Sousa, amb un 40%.
A quina hora comença Esports Cop en Bermudes?
Nosaltres ja tenim l'edició estiuenca, per tant, 3:25 de la tarda, després de Deportes Cope a nivell nacional, doncs Esports Cope amb la conducció de l'Alberto Díaz.
Molt bé, senyor Gil, moltes gràcies. Fins després.
Bon cap de setmana.
Que vagi molt bé. Bueno, d'aquí uns moments en parlarem dels cirurgians plàstics que es diuen que ha augmentat fins a un 60% els tractaments facials després de treure's la mascareta. Ens veiem lletjos i per això diuen que ha augmentat. En parlarem d'aquí un moment. Però antes tengo un mensaje de los amigos de ITA. Anorexia, bulimia, trastorno por atracón son trastornos de la conducta alimentaria y en ITA te pueden ayudar. Llámales al 900-500-535 o visita su web itasaludmental.com.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Ganas de emoción? ¿Ganas de fútbol? Este sábado,
las chicas de Tiempo de Juego.
Juega España. Juega la selección.
Bien, España.
Desde las 8 de la tarde, la Eurocopa Femenina se juega en COPE.
Banquillo, Elena.
Dinamarca, España.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Si eres de El Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 27 de julio en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.500 productos. Como en todas las conservas Calvo, compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soy el capitán de la nave, tengo el control. Llamando a la tierra, esperando contestación. Soy un cowboy.
El 60% dels cirurgians plàstics consideren que durant la pandèmia sanitària provocada per la Covid-19, els tractaments facials han esdevingut l'opció de millora estètica més demanada pels catalans. Aquest és un dels resultats de l'enquesta realitzada al més d'un centenar de professionals que pertanyen a aquesta Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica. I avui tenim el plaer de parlar amb la vicepresidenta, que és la doctora Ana Torres. Senyora Torres, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Que, escolti'm, un 60% consideren que aquesta pandèmia ha provocat que pugin els tractaments facials. S'ho esperaven, això?
Doncs no ens ho esperàvem, perquè pensàvem que en un context de crisi doncs els pacients doncs no serien tan assidus a les consultes de cirurgia plàstica i medicina estètica.
Uh-huh. Imagino que l'augment dels tractaments facials durant la pandèmia té molt a veure també amb l'auge del teletreball, no? Havíem d'ensenyar la cara sí o sí.
Sí, és cert que el teletreball ha comportat que estiguem davant del mirall tot el dia, no? Estem davant de les pantalles, estem davant del mòbil, ens estan mirant molt sovint, i llavors això provoca que ens fixem més en petits defectes que podem tenir en la nostra cara, que és la part més visible.
Mm-hmm. Quins són aquests, diguem-ne, els tractaments que s'han sol·licitat més, doctora?
Mm-hmm. Doncs a nivell de cirurgia hi ha hagut un augment del que s'anomena blefaroplàstia, és a dir, la cirurgia de les parpelles, perquè clar, doncs, és una tècnica que millora el que és el contorn de l'ull, no? Ens fa una mirada més oberta i menys cansada. I després, a nivell de tractaments d'estètica, doncs els farciments amb el hialurònic per al tractament de les ulleres, no? Aquests cercles més foscos que estan a la parpella inferior, i també doncs, tractaments amb toxina botulínica.
Uh-huh. Imagino que el fet de que aquests tractaments estètics tinguin un cost força més assequible que la cirurgia també ha estat determinant, no?, en aquest augment.
Sí, és cert, hi ha molts pacients que volen veure's millor, però no estan disposats doncs, a passar per quiròfano, els sembla doncs, que és una manera més fàcil de veure's una mica millor. No? Moltes vegades no es tracta de fer un canvi radical, sinó bueno, de veure's una mica més, bueno, potser rasgos una mica més suaus, no? Uh-huh.
Doctora, la importància, sempre ho diem, de saber en mans de qui ens posem, no?
És molt important, això sí. De fet, cada vegada tenim el problema de microcisme, no? Doncs, bueno, és un tema que s'hauria de parlar en un altre programa, potser, però bàsicament el que veiem és que el món de l'estètica ja no és el món dels doctors, no?, o de les doctores que es dedicaven a això, sinó que ara ja són fons d'inversió, grans cadenes, que dominen el mercat.
Uh-huh. El sector de la cirurgia plàstica, doctora, està, crec que en alerta, no?, davant una possible recessió.
Uh-huh. Bueno, crec que tothom està una mica així, no? Si veus les notícies, doncs, a nivell europeu, doncs clar, pot ser que hi hagi una recessió important i això doncs, fa que ens plantegi una mica, doncs, a vegades, doncs, el fet de fer més inversions, de estar una mica a l'espera de què passarà. No? Això em sembla que estem tot una igual.
Òbviament, la inflació, les despeses derivades al transport, l'encariment de l'energia i un llarg, etcètera, ha fet que molta gent s'ho pensi, no?, a l'hora de fer, depèn quines coses. Escolti'm, a banda d'aquestes tractaments facials que han augmentat un 60%, continuen sent les liposuccions i les intervencions mamàries el que més sol·licita la gent?
A nivell corporal, sí, la cirurgia mamària sempre ha estat la número 1. El que passa és que amb aquesta enquesta el que s'ha vist és que hi ha hagut un repunt del que és la cirurgia corporal, doncs, bàsicament liposuccions i abdominoplàsties. Uh-huh.
La millora en les tècniques i l'efecte moda per la influència dels cànons estètics provenients d'Amèrica Llatina i dels Estats Units han provocat que hi hagi cada vegada més cirurgians que intervenen o inverteixen en aquesta tecnologia?
Sí, doncs ara els pacients demanen doncs, un tipus de cirurgia doncs, que fa aparentar doncs, més, un cos més atlètic, no? Llavors, això no es aconsegueix a vegades amb una liposucció convencional, sinó que s'ha d'utilitzar doncs, aparells d'alta energia per marcar més les línies doncs, musculars, no?
Uh-huh. Homes i dones, ens estem equiparant amb això del tema de les intervencions?
Sí, a nivell el que es diu, o sigui, l'estadística sí que es veu que els homes cada vegada bueno, pues van volent fer-se més cirurgies i més tractaments estètics.
Uh-huh. Està clar que el fet de retirar la mascareta ha fet que molta gent hagi volgut posar-se en mans de professionals i fer aquests tractaments facials, com ha estat, ho deia vostè, la cirurgia per pelles, injeccions de botox, àcid hialurònic, però sobretot importantíssim, sempre en mans de grans professionals. Avui ens hem volgut fer ressò d'aquest resultat, d'aquesta enquesta que s'ha fet a la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, i avui hem volgut parlar amb la seva presidenta, la doctora Anna Torres. Doctora, gràcies.
No, a vostè, gràcies.
Gràcies, adéu.
Saps que Andorra és un dels països del món més tranquils amb uns nivells de delinqüència extremadament baixos? Saps que Andorra fa anys que aposta per la connectivitat amb 79.000 quilòmetres de fibra òptica que arriben a tot el país? Saps que sense ser membre de la Unió Europea, Andorra té l'euro com a moneda i en fabrica? Saps que Andorra és una democràcia plena amb el Parlament més petit d'Europa i la Constitució més jove del continent? Aquest dissabte, a COPE Catalunya i Andorra, parlem de l'Andorra del segle XXI amb el cap de govern Xavier Espot. Ara Andorra, dissabte de 12 a 13 hores, des de l'Esport Hotel Hermitage en Espà de Soldeu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A veces proyectamos en nuestra mente las cosas que tal vez podrían pasar. Y con la realidad te das de frente.
Mira que bé sona, eh? Doncs aquesta música de la gent de Capinàs que fa rumba catalana els podràs escoltar aquest dissabte a les nits al Port de Badalona. Ja saps que tots els divendres i dissabtes i diumenges de juliol trobaràs els millors espectacles a Marina Badalona. Tribut a Los Vivancos, a U2, a Tina Turner, a Dire Straits, dansa, monòlegs, cultura i oci, gastronomia a les nits al Port de Badalona des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada. Ja saps que hi ha venda d'entrades a nitsalportbadalona.com. Però nosaltres avui, amb els amics del Port de Badalona, volem regalar-te entrades per anar aquest dissabte a les 7 de la tarda a veure aquest concert de Capinàs, rumba catalana. Però això comença a les 10. A les 8 hi ha un monòleg del Javier Benítez. I quan acabi la rumba catalana hi haurà DJ a partir de les 11:30. I a banda d'aquestes entrades de dissabte, també tenim per la gent que avui vulgui anar al Port de Badalona gratis a veure una gala de dansa, Corpo Dance Project, a partir de les 10 de la nit. Si voleu aquestes entrades, heu d'enviar un WhatsApp amb el vostre nom i cognom i dir l'espectacle que voleu. Si voleu anar a la dansa o bé al monòleg i a la rumba catalana del dissabte. 678-09-4816 678-09-4816. Heu d'enviar el missatge, nom, cognom, tindreu un parell d'entrades per cada persona i m'heu de dir dansa divendres per avui o per demà rumba catalana. Truqueu? No, envieu missatge 678-09-4816 678-09-4816.
Si no sale bien, no pasa nada. Abraza lo que venga y pónganse a bailar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix. Especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clinic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
Yo soy Esperanza, porque aunque me llamo Alba, doy esperanza a aquellos que la han perdido.
En Cáritas, miles de personas damos lo mejor de nosotros mismos para ayudar a quienes más lo necesitan. Somos lo que damos, somos amor. Cáritas.
Haz tu donativo en www.caritascataluña.cat o en el Bizum 38031.
¿Tens ganes de ballar ritme de rumba catalana? Vols veure els millors ballarins catalans reunits en un espectacle únic? Aquest cap de setmana, el grup Capinàs, l'espectacle Ballarins.cat en Corpo Dance Project i el monologuista Javier Benítez t'esperen a les nits al Port de Badalona. Aquest mes de juliol, gaudeix de la música, l'oci i la gastronomia davant del mar. Venda d'entrades a nitsalportdebadalona.com.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracares somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracares está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Viu el somni d'una nit d'estiu al Festival Castell de Peralada amb Mònica Bellucci, Josep Carreras, el mític ballarí Carlos Acosta, la grandiositat de Nabucco, Joan Manuel Serrat i el ballarí Staatsballet, ballet de l'Òpera de Múnich, entre d'altres. Consulta tota la programació a festivalperalada.com del 8 de juliol al 6 d'agost.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, la veritat és que aquests dies, des del cap de setmana vam conèixer la notícia d'un tauró que de més de 2 metres va ser avistat per primera vegada al Garraf. És un exemplar, diu, que està amenaçat. I ahir escoltàvem que es van haver de tancar 4 platges a Sitges per la presència també de taurons. Això que està passant és una cosa normal o estem dintre d'una cosa anormal? No sé si té a veure el canvi climàtic o què és el que té a veure. Li preguntem a l'Anabel Colmenero, que és biòloga de l'Institut de Ciències del Mar i membre de Cat Sharks. Anabel Colmenero, què tal? Buenas tardes.
Hola, bona tarda.
Això que està passant a les platges, aquesta arribada de cetacis a les nostres costes, és normal? Què està passant?
Bueno, que hi hagi taurons al Mediterrani és molt normal i a les nostres costes també. Tenim unes 20 espècies de taurons aquí que es poden veure a Catalunya i que hi hagin tintureres, marrats i tot això, la veritat és que és una bona senyal.
Però són perillosos?
En realitat no són perillosos. Nosaltres generem més perill cap a ells que no pas ells cap a nosaltres, no? Ja que capturem... Espanya és el que captura més taurons a nivell europeu, o sigui, és el país que captura més taurons. Ells, normalment, quan veuen la presència... quan noten la presència humana dintre de l'aigua, acostumen a fugir. O sigui, sí, que no són perillosos cap a nosaltres. El que passa que es tanquen les platges per... com a protocol i per evitar que hi hagi cap problema, no? Perquè, evidentment, és un animal salvatge i tu, quan et trobes, per exemple, un os a la muntanya, no vas cap allà, no? Intentes fugir d'ell, per això es tanquen platges.
El fet de que s'hagi vist, això que hem vist el cap de setmana al Garraf, aquest exemplar de 2 metres de tauró, podria ser que és bon símptoma per l'ecosistema mediterrani, aquesta trobada?
És molt bon símptoma, perquè el marrat és una de les espècies que estan en perill crític d'extinció, al igual que les tintureres. I, el marrat el van veure a unes 20 milles de la costa, sí, més o menys, no? I llavors, clar, no estava a costa. Però sí, que es vegin aquestes espècies és superimportant per nosaltres, per l'ecosistema, o sigui que és molt, molt bona senyal.
Hi ha molta gent que parla de que s'apropen tant a la costa perquè busquen menjar. Què hi ha de veritat en tot això?
Bueno, la raó exacta no la sabem. O sigui, estem estudiant-la i, per això es marquen taurons per veure quins són els seus patrons i saber quines... cap on van, no? El que sí que passa a l'estiu i a la primavera és que hi ha un augment de l'aliment, aquestes espècies són migratòries, passen per davant nostre, o sigui, el corredor mediterrani, i llavors sí que possiblement fos perquè segueixen algun aliment o per canvis de temperatura, exactament no se sap, no hi ha una raó específica per aquest comportament.
Seria raro o estrany que animals d'aquesta espècie es despistessin? Dius, han perdut el rumb i han anat a parar a una platja on no volien anar-hi?
Sí, podria passar. Perseguint algun banc de peixos o alguna cosa, possiblement s'apropen una miqueta més.
Uh-huh. És cert que aquests cetacis regulen les poblacions de diverses espècies i d'aquesta manera participen també en el manteniment de l'equilibri dels ecosistemes marins?
Sí, els taurons són peixos, no són cetacis, i sí que ajuden a regular l'ecosistema. O sigui, la majoria d'ells, sobretot el marratx i la tinturera, se'ls diuen espècies apicals, no? O sigui que des de dalt regulen la cadena alimentària que tenen a baix. Llavors, si ells deixessin d'existir, hi hauria un canvi en el sistema que seria diferent al que coneixem ara i no sabíem en realitat què és el que passaria, no?, en l'ecosistema.
Uh-huh. Què hem de fer en cas que veiem un peix d'aquest tipus? Hem d'avisar algú? S'ha de trucar, no sé, a la policia o què fer?
Sí, s'hauria de trucar al 112 i després ells comencen el protocol per veure què s'ha de decidir de fer, depenent de com estigui l'animal. Si està mort, doncs, truquen a unes persones determinades. Si està viu, doncs, segueixen el protocol de tancament de platges. I també és molt important, si alguna persona ho veu, nosaltres, a l'Institut de Ciències del Mar, tenim una plataforma de ciència ciutadana que es diu Observadores del Mar,
sí,
en el que hi ha un projecte de taurons i rajades que el coordina CatSharks. I aquí, si puges a l'observació d'aquestes espècies, és una informació molt, molt important per nosaltres, els científics, per poder fer un seguiment del que està passant i tenir més informació.
Uh-huh. Potser, no vull pensar-ho, perquè jo sóc amant dels animals, però també hi ha el que es diu pesca furtiva, no?, de molta gent que es dedica, potser, a agafar aquest tipus de peix i agafar-lo i vendre'l, no?
Bueno, en realitat les tintureres furtivament no fa falta ni que les agafin perquè les pesquen, o sigui, es comercialitzen a les llotges de Catalunya. Mm. Encara que és una espècie que està en perill crític d'extinció, no està protegida. El marratx, en canvi, sí que està protegida. No es pot ni pescar ni comercialitzar. Uh-huh. Però la tintorera sí. I llavors les podeu veure cada dia al mercat, les tintoreres.
Uh-huh. Ara que ens estem acostumant, és una sort veure aquests animals, no?, enmig del seu hàbitat, d'acostumar-nos a, per exemple, quan arriben varats a una platja, o que veiem un dofí, saber què hem de fer en cas de que arribin, per exemple, o que es quedin estancats a la sorra, no? Perquè he vist imatges de gent que intenta fer de tot i al final el que fem és mal a l'animal.
Sí, per això s'ha de trucar al 112 i ells comencen el protocol d'actuació immediatament i ells saben, tenen les eines per poder fer alguna cosa. Nosaltres el millor és intentar no interaccionar amb ells per no fer-los més mal encara o perquè ells no ens facin mal. I d'aquesta manera, pues, seguint el procés que ells tenen, és el millor. Si uh-huh. trucar al 112 és el que s'hauria de fer.
Anabel, tu com a biòloga, amb aquestes calors, ells com ho viuen al mar, això? Amb aquestes onades de calor, com els afecta?
Bueno, pues, la veritat és que hi ha canvis en patrons migratoris degut a l'augment de la temperatura. Farà uns anys va haver-hi... Bueno, pues, la temperatura de l'aigua va variar en uns graus i va haver-hi un augment d'avistaments de rajades aquí a tota Catalunya, que va ser per culpa d'aquest procés. O sigui, elles es van començar per allà abans de temps i això els pot causar, pues, un problema, no?, a l'hora de quan surten les cries, de trobar l'aliment que necessiten, no? O sigui que aquests augments de temperatura poden comportar uns patrons migratoris o reproductius,
sí,
uns canvis que els poden afectar com a espècie.
Mm-hmm. Quina meravella, quan estàs navegant i t'hi trobes amb, no sé, amb un dofí o imatges com aquestes, no?, que hem vist ara, i sobretot vosaltres, els biòlegs, clar, és impagable, no? És aquella imatge que dius, vull veure-la, no?, un dia, algun dia de la meva vida, no? I quan la veus, se't posa la pell de gallina.
Sí, sí, és meravellós, la veritat. És que les imatges que es van gravar del marratx aquest dilluns i les de les tintoreres ahir, la veritat és que, bueno, pues et fan... Tot això, no? Feliç, no? Perquè estan allà, no?
I tant. I pensar que hi ha vida dintre del mar, eh? I que hem de cuidar el mar, eh? Precaució, no tirar plàstics, no embrutar, perquè tot això va cap a dintre i això després s'ho mengen ells. Ha estat un plaer, Anabel Colmenero, biòloga de l'Institut de Ciències del Mar i membre de CatSharks, que hagis estat amb nosaltres, i me n'alegro que sigui una bona notícia per a l'ecosistema la trobada d'aquests animals a les nostres costes. Gràcies!
Gracias a vosaltres.
Que vagi bé, adéu-siau.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
John Ford. John Wayne.
Que Dios ayude a las tropas cuando yo no esté.
Dos estrellas eternas. Tres obras maestras.
Proceda a cumplir su misión. Buena suerte a todos. ¡Adelante!
13 programa a lo largo del mes de julio, la trilogía de la caballería. Este viernes por la noche, Ford Apache en Classics.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero queremos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Bueno, a la 1:39 hay hambre, ¿no? Bueno, pues te voy a recomendar un restaurante. Se llama La Salut y está en la calle Sant Jaume 78 de Parets del Vallès. Te ofrece una experiencia gastronómica con platos de estilo tradicional y otros de cocina moderna. Con varios comedores y terraza al aire libre y es ideal para bodas, celebraciones o reuniones de empresa. Restaurante La Salut en calle Sant Jaume 78 en Parets del Vallès. Llámales 627-62-8214 y Emilio, ¿qué va a hacer? Pues te va a atender amablemente como tal. También nos van a atender amablemente los amigos Rocío Márquez y Bronquio, que nos presentan El Tercer Cielo, un disco que presentarán mañana en el Festival Grec de Barcelona.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Prometo que lo he escuchado enterito, ¿eh? Os lo prometo, ¿eh?
Vale, muchas vale. Gracias.
¿Me creéis, no? Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues encantada de estar aquí contigo.
Santi Bronquio, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien también.
Oye, yo te juro que después de escucharlo he dicho, hay que hacer una tesis doctoral de esto.
Es que es intensito, sí, 17 temas.
Pero una tesis, auténtica tesis. Oye, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? Porque, ¿cómo lo podríamos calificar, Rocío? ¿Tú qué nombre le pondrías a esta música en la que te has embarcado junto con Bronquio? ¿Qué se puede decir de esta música? ¿Qué es? ¿Estamos hablando de flamenco? ¿Estamos hablando de fusión? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay?
Bueno, para mí es flamenco del siglo XXI. Y respeto totalmente que bajo otros ojos o con personas que tengan otra percepción, esto pueda ser otra cosa, y me parece también maravilloso como cada uno quiera catalogarlo, ¿no? O sea, tampoco tengo la necesidad de imponer la etiqueta.
Porque el flamenco es cuestión de actitud, ¿no? No de género.
Yo lo creo así. De hecho, muchas veces a Santi yo le he dicho, de antes de hacer nosotros nada juntos, tú ya eres flamenco, porque tienes actitud, ¿no? Realmente. Sí. De hecho, es algo que me atrajo mucho de él y que me invitó a plantear este proyecto común.
¿Qué viste en Rocío, Santi Bronquio? ¿Qué viste en ella?
Pues yo vi a una persona aventurera, que era capaz de quitarse un poco del paraguas que muchas veces las personas que están dentro del flamenco se ven un poco limitadas, aunque es una limitación que la misma persona se pone, y yo vi a Rocío que le apetecía viajar un poquito y me parecía la mejor compañera de viaje, vamos, para algo así.
¿Esto fue pre-pandemia o post-pandemia?
Justo.
Esto fue justo pandemia.
Justo pandemia, y de hecho yo creo que es algo que ha marcado muchísimo el disco. Yo te diría que si el disco no se hubiera hecho en el momento que se hizo, hubiera resultado otra cosa completamente diferente. Sí. Porque realmente tuvimos el tiempo, ¿no? Estábamos en un momento en el que no había bolo, ya podíamos juntarnos, pero no teníamos ningún tipo de actividad, entonces necesitábamos echar fuera eso que normalmente echamos fuera en un escenario. Y teníamos mucho tiempo y muchas ganas de jugar, de probar, de descubrir otros mundos, de que el otro no nos ilusionara con artistas y con grupos que no conocíamos. Sí. Y todo eso se dio, ¿no? Entonces, claro, yo vivo en el campo, yo no tengo alrededor vecino, entonces no molestábamos a nadie. Y cada vez que claro. él podía, pues se venía para casa y estábamos por semanas como haciendo así residencia artística, por sí, decirlo de alguna manera.
Rollo Queen, ¿no? Los Queen también se iban a una granja.
Sí,
sí. Le Zeppelin también, se iban a una mansión.
Es que realmente pues... funciona muy bien ese tipo de procesos, ¿no?
Sí.
Porque, fíjate, ya no es solo en los ratitos que se está haciendo música y que se está grabando o que se está componiendo, sí. sino es también en los huequillos que quedan libres, que de repente Santi me pone en el YouTube Arca y yo le pongo a los Zambos y él me pone, ¿no? Y entonces vamos compartiendo o incluso documentales. Me acuerdo cuando vivimos el de Rituales, ¿no? Porque uh-huh. en un principio este proyecto comenzaba casi con ese concepto de Rituales, ¿no? Por aquello del punto común que puede tener el flamenco y la electrónica sí. en lo popular, en la fiesta, sí. en el baile, sí. en lo corporal. Entonces eso, no es solo el momento de composición o de grabación, sino también todos los momentos bonitos que se dan en la convivencia.
Estuvisteis 2 años, ¿no?
que se dice pronto.
Estuvimos 2 años, claro, sí, sí.
¿Y seguís siendo amigos?
Seguimos... Seguimos siendo amigos, sí, 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 sí.
Te la has pensado mucho, Santi.
No, te ha quedado ahí un poco raro, ¿eh?
No,
te ha quedado ahí.
Bueno, no, que me ha parecido una conclusión de, coño, después de 2 años haciendo un disco, 17 canciones, ahora las promos, seguimos llevándonos bien y seguimos, incluso cuando no estamos haciendo, trabajando, nos vamos a tomar una cerveza, en fin.
Muy bien.
Que, coño, está del carajo.
Oye, cuando acabasteis de hacer este Tercer Cielo, estamos escuchando alguno de los temas, ¿qué pensasteis? Santi, ¿tú qué pensaste una vez ya...?
Cuando terminamos de hacer la canción, claro...
Después del parto ya. Dice, mira, ya está.
A ver, por una parte, para nosotros estábamos muy orgullosos tanto por el proceso como por el resultado. Lo escuchamos y lo disfrutábamos y nos parecía que nos representaba. Y desde nuestro punto de vista también representaba pues lo que ha dicho Rocío al principio, sí. de un flamenco contemporáneo, de un flamenco del siglo XXI. Por supuesto, respetando a la gente que no lo vea así. Pero por otra parte, claro, estando un poco atentos a cómo funciona la música, sobre todo ahora, que va todo mucho más rápido, todo sí. mucho más efímero, los discos tienen canciones muy cortas y el número de canciones es muy menor a 17, sí. no teníamos la certeza de que el disco fuera a funcionar. O sea, pensábamos, teníamos la duda, no por el contenido, sino por la forma en la que había sido construida,
sí.
Que quizás el disco iba a pasar un poco sin pena ni gloria, porque son muchas canciones, es muy denso, empieza muy lento, y hoy en día todos sabemos que tenemos Spotify, y de repente si hay algo que no nos estimula, me incluyo también...
Hace pum
y cambio. Y entonces pues teníamos ahí un poco esa duda, por una parte el orgullo de sacar algo, ya te digo, muy trabajado y muy representativo, pero por otra parte digo, bueno, lo mismo ha sido una experiencia bonita de la que hemos aprendido un montón de Rocío y yo, hacemos nuestros conciertos y ya otra cosa, y parece que desde que lo hemos sacado va a tener, está gustando y que va a tener un recorrido un poquito más longevo del que pensábamos.
Oye, ¿habéis escogido, Rocío, ese Tercer Cielo como una zona desconocida para todo el mundo? Y decir, mira, pues cogemos el Tercer Cielo y lo vamos a habitar. Uh-huh. ¿Sería eso?
Sí, tiene mucho de zona desconocida, donde las posibilidades se multiplican. Y también una visión que nos gusta mucho compartir a Santi y a mí es que entendíamos ese primer cielo como cuando tomas conciencia de cuál es tu don. Sí. Y te permites practicarlo.
Sí.
Ese segundo cielo, cuando lo compartes con los demás. Y también en ese compartir, de repente ya nacen las expectativas, ya nace la competitividad, nacen cosas que son un poco más complejas, sí. pero bueno, que es de compartir al final, ¿no? Sí, ese don. Y ese tercer cielo, diríamos que es cuando ya llegamos al punto de necesidad de juego, en el que realmente entiendes que para de verdad estar conectada con lo que a ti te motiva sí. hacer esto, en mi caso el cante, pues tiene que ser desde el disfrute, desde el juego, y todo lo demás tienes que ir limpiándolo un poco.
Oye, este hombre lo que te ha hecho bronquio ha sido algo que a ti te gusta mucho, que es la técnica vocal, porque tú debes haber conocido una cantidad de registros. La has sacado de todo.
Esa es de las cosas que más le agradezco a Sandy, además se lo digo.
Seguramente.
Lo hemos nombrado, porque claro, de repente yo me identifico con un sonido, que además es con el que me suele identificar el público.
Sí.
Y ahí he estado un tiempo. Y mira que me ha gustado buscarme por ahí, que la tesis la hice de ese tema porque me apasiona, me gusta ver distintas colocaciones, que si frontal, paranasal, en moidal, sí, a mí sí, todo eso me fascina, ¿no? Uh-huh. Pero claro, imagínate que de repente él se pone a jugar y a manipular mi voz y a meterle filtro y a hacerle cosas y yo descubro colores nuevos en mi propia voz. Uh-huh. Y claro, la cosa es, igual que la tecnología puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Sí, claro. Voy explorando un poco más los registros, ¿no?
¿Pero qué es más fácil? ¿Que Santi que Bronco se adapte a ti, a tu voz, o tú a sus teclas y a sus aparatos?
Es que es curioso porque hay como una retroalimentación ahí que yo me he dado cuenta cuando estamos metiendo los efectos a tiempo real. Cuando digo a tiempo real es mientras ella está cantando, sí. Yo voy toqueteando. Claro, el ordenador reacciona a lo que está emitiendo Rocío. Y al Rocío escuchar cómo está reaccionando el ordenador...
Varío también el timbre.
Ella varía también el timbre, ¿no? y se lleva a lo mejor se va a una nota y a una textura vocal que sin ese efecto reaccionando a su voz nunca lo haría. Entonces, claro, es como de repente se genera ahí como una comunicación, un diálogo entre máquina y persona, que es muy interesante, en las que tanto máquina como persona cambian.
Oye, que ha sido un placer, que muchísimas gracias.
Igualmente.
Que no, el 16 de julio, todos en Barcelona. Mira, ahí.
Ay, qué linda eres.
Ahí. Muchas gracias,
muchas
un placer.
Gracias.
Ole.
¿Piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los amigos que han probado el plan 1-2-3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650-51-53. 52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mira, pues esta canción me va muy bien para hablar de los amigos de Mundo Natural, porque si eres de los que vas a la playa, a la piscina y te das un chapuzón, tienes que cuidar de tus ojos, de tu piel y de tu pelo, y lo tienes que hacer con Vision Plus, con Dermisol y Enervital Capilar. Y me dicen los amigos de Farmacia Mundo Natural que tendrás un 40% de descuento en la segunda unidad del mismo producto de esta selección de Mundo Natural, del Vision Plus, Dermisol y Enervital Capilar. Un 40% la segunda unidad. Los gastos de envío están incluidos en Península y Baleares por compras superiores a 40 euros. Si quieres más información, llámales al 91-446-0000, 91-446-0000 o el email info@parafarmaciamundonatural.es. Ya sabes que esta promoción solo es válida en Parafarmacias Mundo Natural y en Parafarmacia Mundo Natural. Llámalos y recuerda, para tus ojos Vision Plus, para tu piel Dermisol y para tu pelo Enervital Capilar. Marta González Peláez, ¿qué tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montita, com estàs?
Bé, no sé si estàs en un lloc fresc, perquè amb aquesta calor que està caient, d'unidó, eh?
No, estic en un lloc, estic molt a prop de tu.
Ah?
O sigui, que estic passant la mateixa calor que tu.
Me n'alegro, llavors, que estem a prop. Escolta'm, jo no sé si amb el tema que parlem ara, no sé si les tiares, les corones, la realesa, les feien servir per tapar-se el cap del sol. No crec jo que tapés gaire, no, això?
No, només ho feien per manifestar i per donar a conèixer el seu poder.
Doncs avui parlem d'això. El que portava una corona, el que portava una tiara, una diadema, era un símbol de poder, no, Marta?
Sí, de poder i de distinció. És veritat, tothom ens agrada posar-nos coses al cap. A tu t'agrada posar-te coses al cap?
Pues sí, no? Sí.
Jo crec que és una cosa molt mediterrània, no? Ja els sumeris ja ho feien, els egipcis també. I després, bueno, els grecs i els romans i tot, ho hem heredat, no? Però, clar, què passava? La plebe, pues, ho feia de roba, de flor seca o de flor natural fresca, però, clar, no podien accedir a fer-se tiares d'hort amb pedres i de més, no?
Efectivament.
I, bueno, és una distinció, com dic, de ja els egipcis pues, utilitzaven les tiares i les corones. Nosaltres ho hem fet fins a l'edat mitjana. L'edat mitjana, com que l'edat mitjana va ser una mica l'edat aquesta dels segles de la foscor, doncs es va tebre. Bueno, és veritat que ara potser les monarquies que queden, que són les que representen, diguéssim, poden portar aquestes tiares que tenim en ment de joies i de més, són les dones les que porten les tiares, perquè els homes no en porten.
Uh-huh.
Els titulars de la corona només és una algo... Bueno, és veritat que suposo que quan el rei Charles, el príncep Charles,
uh-huh,
si reia, no, millor sí, perquè la monarquia anglesa és una mica diferent i, bueno, doncs la reina Isabel sempre porta la corona aquella quan fa la portada del Parlament, que
pesa
moltíssim, i que, bueno, una vegada va dir que no podia doblegar el coll, perquè si doblegava el coll se li trencava.
No m'estranya. No m'estranya. Els grecs sí que van portar, i de fet, les Olimpiades, aquella corona de laurel, no? Del llaurer.
Efectivament. Era la corona de llaurer, que en principi era el llaurer, diguéssim, de l'arbre, la rama de l'arbre, i després ho van fer d'hort. I això, els romans, que van copiar quasi tot dels grecs, ho van fer com a símbol de poder dels emperadors. I, bueno, doncs les fulles estaven fetes d'or pur i cada una de les... O sigui, per exemple, a la casa de Napoleó, que va agafar el llorer com a símbol de victòria i símbol de màxima realesa i màxima distinció, es va fer una corona de llorer amb una fulla per cada una de les batalles que va guanyar.
Déu-n'hi-do. Durido. On han anat a parar totes aquestes joies? Perquè les que més que es coneixen són les de la corona anglesa, no? Perquè hi ha molts museus i, de fet, a l'estiu hi ha molta gent que aprofita per anar-hi. Les angleses són, diguem-ne, les més conegudes?
Sí, les angleses són molt conegudes. Totes les monarquies tenen molta riquesa en aquest sentit. Són el que aquí es diu les colles de passar, no? Que són unes joies que tenen i que passen d'una generació a altra, no?
Mm.
I sí, les angleses potser són les més fastuoses, mm-hmm, perquè, bueno, les angleses saben que els agrada molt tot el tema tradicional i tot això, no? Però, bueno, per exemple, nosaltres aquí també tenim una sèrie de tiares que venien precisament de la Victòria Eugènia, que era d'origen anglès, la Victòria de Battenberg, que va venir i li agradava moltíssim les joies més fastuoses, i li regalaven. Hi ha una sèrie de, per exemple, hi ha dos joies que no són ben bé corones, però es poden posar, si tu vols, al cap, que són els collarets de xatons de
sí,
diamants, o poden ser també de zirconites, perquè, bueno, tampoc passa res, l'efecte és el mateix.
Mm.
Que té una peculiaritat, igual que la Rivière, que és tu poden regalar, per exemple, tu tens una parella i cada any et regala un diamant, no?
Sí.
I tu el vas unint a la teva cadena.
Clar,
et vas fer un collaret, doncs el llarg que tu vulguis.
Uh-huh.
I si tens un fill, si o passa qualsevol cosa entre vosaltres, doncs et regala un o dos. I això, i va fer, a la Victòria Eugènia va arribar a tenir un collaret que li arribava fins a la cintura, més avall de la cintura, i ho va poder fer tres collarets que va deixar doncs, després una herència.
Una herència. Home, estaria pas ja. Malament que podem veure algun dia totes les joies de la família real espanyola. Les veiem amb els membres de la família, però no estaria pas que obrissin un museu amb totes aquestes joies i poder veure-les. Marta, se'ns esgota el temps perquè arribem a les dues.
Ja. A més, Montse, això al final està finançat amb diners de...
Evidentment.
Sí, bueno, això és una cosa que crec que es podria fer perfectament exhibir-ho i que la gent pugui veure-ho, perquè al final...
Doncs mira, ara trucaré a la Casa Reial i els hi donaré la idea. Marta González Peláez, una abraçada ben forta, vigila la calor. Bon cap de setmana.
Igualment, Montse, cuida't.
Un petonàs, gràcies. Una salutació de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. M'escutxes? Pues a partir de... El lunes ja no, perquè me'n vaig de vacances. Tornaré el dia 22 d'agost, és un plaer. Us trobaré a faltar, eh? Jorge Martínez, a ti també, el tècnic de so. Bon estiu, que us ho passeu bé, i us deixem ara amb les notícies. Que vagi bé, fins al 22.